Et Maitín d'Aran. Era entrevista.
I així vos avançarem en Maitín d'Aran, que hi havia entrevista molt especial, que diferent. Avui en programa parlaran dels 30 anys d'història de Catalunya Ràdio en aranès. Si us tot, hi ha caran de cap d'informatius de Catalunya Ràdio, Francesc Cano. Francesc, què tal? Força, bon dia.
Bon dia, què tal?
Francesc Cano, que per si no et sabies, parle força ben aranès. Tu te que ell vesint de Santa Maria de Martorelles d'et Vallès.
Parle aranès, força ben no, eh? Parle, som que parle.
Bueno, però hi ha un esforç, no? Que
parle, tindre... parle com un mainatge.
Hi ha un esforç que ve tindre de Catalunya Ràdio, que no ha neixit a Sigona Val d'Aran, parle cap a fin.
Ho procuro.
Ja procures?
Sí.
No sé si me pots dir de com ha decidit que Catalunya Ràdio era de poder apostar per aranès com a llengua de comunicació també a tota Catalunya.
Perquè ell era nostra obligació. Jo penso que l'aranès com a llengua cooficial a Catalunya ha de tenir exactament els mateixos drets que qualsevol altra llengua. I, per tant, entenc que ara fa 30 anys, quan hi va haver el plantejament de fer emissions en aranès, en desconnexió, era un plantejament absolutament lògic i que formava part de la normalitat d'un país on, en el seu sí, hi ha dues nacionalitats, la catalana i l'aranesa.
Tu, Francesc, ara mateix és cap d'informatius de Catalunya Ràdio. M'imagini que també hauràs passat per dos inicis sent becari o passant per a redacció. Segurament hauràs vist era evolució en tot i agestians de l'aranès, no? Així ho en avaldran.
Fixa't, sí, a Ibertat, jo més o menys hi he assistit com a espectador, però també és veritat que les desconnexions en aranès són desconnexions, i com que són desconnexions, des de Barcelona no les pots sentir. Les has d'escoltar ara mateix a internet, però amb unes hores després de que el programa s'hagi emès en directe. Per tant, per nosaltres és difícil seguir allò el dia a dia, el minut a minut, de què es fa des de la Vall d'Aran per una impossibilitat tècnica, perquè no ho podem sentir. Llavors, tot el seguiment que jo n'he pogut fer, l'he pogut fer, doncs, això, des de la distància o des de l'interès, que més o menys sempre m'ha despertat una realitat nacional tan petita com l'aranesa, a la qual sempre m'he sentit molt pròxim. Per tant, si em preguntes detalls molt profuns sobre què tal i com ho veus i com ha evolucionat la programació, molt profuns no te'ls podré fer, però sí que jo crec que, a grosso modo, podem dir que la programació en aranès de Catalunya Ràdio, del grup d'emissores de Catalunya Ràdio, perquè actualment la programació en aranès se circunscriu al canal informatiu, a Catalunya Informació, jo crec que ha tingut una evolució molt positiva des del minut zero, és a dir, fa 30 anys començàvem amb el Medi Aranès. Això va evolucionar, si no recordo malament, l'any 2007, quan hi vam incorporar una roda informativa al punt de les 8 del matí, i va fer un altre salt evolutiu, a criteri meu molt positiu, malgrat algú pugui pensar que no, on vam suspendre les emissions del Medi Aranès, que es feia des de les 12 fins a la 1 del migdia, de dilluns a divendres. Vam agafar aquest espai, el vam col·locar en prime time, en la franja 8 a 9 del matí, que és el prime time a la ràdio a Catalunya, si més no, i en la franja de 12 a 1 del migdia, això és el que estem fent actualment, i fem un informatiu on expliquem de tot, és a dir, és exactament el mateix informatiu que es pot sentir a la resta de Catalunya en català, doncs aquí el sentim en aranès. És a dir, som capaços d'explicar qualsevol cosa que passi al món en aranès. Aquí sempre em recorda aquella cosa de durant la transició, quan es plantejava el model de política lingüística, d'immersió a les escoles, de, però, a veure, esto del català, esto, les matemàtiques se podran explicar en català? Se pot explicar la física en català? Doncs, home, per descomptat que les matemàtiques i la física es poden explicar en català, i per descomptat que qualsevol notícia, vingui d'on vingui, pot ser explicada en aranès amb tota la normalitat del món.
Perquè de fet s'escute en Barcelona, en Lleida, en Tarragona, en Girona o en d'altres que mos puguen arribar a escutar, talls de buts en aranès, que creu la gent multi-multians en nocege.
Sí, això és una qüestió que ve donada pel llibre d'estil. Nosaltres considerem com a llengua cooficial que qualsevol tall de veu, el que rem podríem entendre com un testimoni, no?, d'una persona, d'un polític de la vall, d'un ciutadà de la vall, no els traduïm, els passem en aranès, entenent que, si bé hi ha una dificultat, la dificultat no és suficient com per doblar aquests talls de veu. L'altra cosa és si les cròniques que passem des de la Vall d'Aran per la resta de Catalunya les hem de passar en aranès o les hem de passar en català. Jo no sé avui què faran els tertulians, no recordo què van fer ahir els tertulians quan s'adreçaven a tot Catalunya. Dedueixo que tots ho van fer en català, algú ho hagués pogut fer en baranès, no hi hagués hagut cap mena de problema per haver-ho fet en baranès, però sí que és veritat que hi ha una dificultat de comprensió notòria.
30 anys, com a dir, s'apostec per met dir aranès com a això, no? Com a hi ha forma de lluitar i defensar era llengua de siu de territori de Val d'Aran. Tu has vist els darrers anys de vida d'aquest met dir aranès, com el valores aquest? Li vam dir de producte, perquè cap era fi ni producte.
Jo crec que és el programa per excel·lència i m'agradaria pensar que aquest Maitín d'Aran s'acabarà convertint també en el programa de referència a la Vall d'Aran, i m'atreviria fins i tot a dir que a Occitània no sé si hi ha cap model de programa de ràdio, amb una ràdio de prestigi, amb una ràdio seriosa, al nivell d'aquest Maitín d'Aran en el seu moment del Met dir aranès. Jo crec que és un programa molt referencial i que està vinculat a la protecció de la llengua, sí, és una obvietat, però jo crec que depassa la vinculació a la protecció de la llengua. És a dir, escolti, podem parlar de tot, podem parlar de qualsevol cosa i ho podem fer en baranès. Això protegeix la llengua? Efectivament, protegeix la llengua. Però jo crec que el que ens interessa és poder parlar de tot, de la realitat de la vall, de la realitat d'Occitània, però també, per descomptat, de la realitat de Catalunya, d'Espanya i de la resta del món.
Ja sabes que darrerament l'aranès ha estat atacat tant per Tribunal Constitucional o per declaracions de certi ministres de Cultura de govern espanyol, en els quals diuen que avui hem d'estar més pendents des de la UEGI, que malgrat que haurem darrerament un incident amb 10 persones mortes a Siu en la Val d'Aran, que de la nostra pròpia llengua. Tu com valores aquestes accions?
Al final només et queda pensar que tot això és fruit de la ignorància, és a dir, de no entendre res. A mi que em diguin que l'aranès a la vall no ha de ser llengua preferent, és que em sembla una contradicció lògica. Si l'aranès no ha de ser llengua preferent a la vall, quina ha de ser la llengua preferent a la vall? O no n'hi ha d'haver cap?
És que
no
sé, Eri, parlem de equiparació entre les tres llengües.
Sí, està molt bé això. Sí, si tens una posició de força, està molt bé dir que les tres llengües han de tenir una situació similar o una situació igual. Però l'aranès parteix d'una situació no de desavantatge, d'una situació, jo diria, catastròfica gairebé. La realitat lingüística a la vall, i suposo que tindrem ocasió de parlar-ne, a criteri meu, és pèssima. I ho dic amb aquestes paraules perquè n'estic molt convençut. Les dades, les últimes dades que tenim, ens demostren que no seria estrany plantejar un escenari on d'aquí 15, 20, 30 anys l'aranès sigui una llengua morta, i que s'estudiï a l'escola.
Tu penses que l'aranès pot arribar a desaparèixer?
Jo crec que si tots fem un esforç, anava a dir un gran esforç, no seré dramàtic, si tots hi posem el nostre petit gra de sorra, l'aranès no desapareixerà. Però si tu observes amb una mica de detall els últims informes que s'han fet, informes que, per cert, un és de l'any 85 i el següent és de l'any 2000, és a dir, a partir d'aquí no tenim cap dada mínimament científica com per poder arribar a treure alguna conclusió, però si tu observes l'informe de l'any 85, l'any 85 la gent del carrer no sabia escriure i no sabia llegir en baranès, no en sabia, però el parlava al carrer. 6 de cada 10 aranesos l'any 85 parlaven aranès al carrer, malgrat no el sabien escriure correctament i el llegien de forma més que ocasional. L'any 2000, tota la mainada de menys de 10 anys, fruit de la immersió lingüística en aranès, tota, vol dir el 100%, sabien escriure i sabien llegir perfectament aranès. Però dels 6 de cada 10 aranesoparlants de forma quotidiana, de l'any 85, l'any 2000, d'aquests 6, només en quedaven 4, 4 de cada 10. Havien passat 15 anys i havien perdut 2 de cada 10 aranesoparlants al carrer.
I ara te puguis ajudar, que ja sé que ja ho t'estudi força menys temps, que diria que erisatge actuau se trapau i aturdint des de 7-9%.
D'un 17-19%. Em quadraria amb aquests números que jo us posava sobre la taula, perquè si l'any 85 6 de cada 10 parlaven aranès al carrer, l'any 2000 4 de cada 10, l'any 2018 té lògica pensar que són 2 de cada 10, és a dir, s'ajusta a aquest 17-19%. Però aquí, per mi, la realitat dramàtica no és la d'avui, és la d'aquí 15 anys. Perquè si cada 15 anys perdem un 20% d'aranesoparlants al carrer, d'aquí 15 anys no en quedarà cap.
Et mai tindran, tu penses que hi ha bona estratègia en t'assajar de revertir aquesta situació, no, com a mínim de que la gent pugui continuar escoltant un programa en aranès?
Hem de intentar aconseguir que l'aranès sigui una llengua normal.
Què vols dir d'aquella llengua normal?
Una llengua normal, vull dir, avui per avui, si l'única cosa que sabem fer amb aranès són... deixa-m'ho dir així, i no vull faltar el respecte a ningú, ens al contrari.
Tranquil, senó, te baixem el micro.
Si convertim l'aranès en una llengua folclòrica, deixa-m'ho dir així, en una llengua que per parlar-la has de fer militància i has de reivindicar, i parlem aranès quan fem la cursa per a llengua i parlem... Ja, està molt bé fer això, està molt bé fer això. Però és que nosaltres ens hem de poder comunicar amb aranès en normalitat, és a dir, nosaltres hem de poder sentir programes de ràdio i veure programes de televisió i mirar pel·lícules per la tele que estiguin doblades o que estiguin subtitulades a l'aranès amb normalitat. Ha de ser una llengua normal amb totes les conseqüències. I totes les conseqüències vol dir...
I que manca finançament.
Part del problema és que manca finançament. Jo això també
força,
ho comparteixo.
Força de problema, força.
Jo crec que part del problema és veritat que està en que la llengua està infrafinançada. Jo això ho subscric. Dit això, no és l'únic problema. És a dir, hi ha un problema de recursos, però hi ha un altre problema que és de com s'administren els recursos dels que es disposen avui en dia.
Des de Catalunya Ràdio s'administren bé aquells recursos?
Home, jo crec que els recursos que destinem a l'aranès... Els administrem també com jo personalment sé, i com el director de Catalunya Ràdio, en Saúl Gordillo, sap. Ens posem d'acord i intentem fer la millor de les programacions possibles. Fixi's, la programació d'aquesta temporada costa exactament el mateix que la programació de la temporada passada, i hem fet un canvi que és molt important, que és el programa més important posar-lo en el prime time. Vol dir que hi ha molta més gent que avui escolta aquest programa que no pas abans escoltava el Matí Aranès. Per una qüestió de lògica d'EGM, de lògica de l'Estudi General de Mitjans. Això té el mateix cost, però està més ben, deixi-m'ho dir així, i ho dic amb tota la humilitat del món, els recursos que hi destinem estan més ben implementats. Paguem el mateix i arribem a molta més gent. I insisteixo, és una perspectiva molt forània i segurament és una perspectiva complicada de defensar, en moltes coses, però si els pocs recursos que tenim, insisteixo, n'haurien de ser més, si els pocs recursos de què disposem per protegir la llengua a la Vall d'Aran els seguim destinant a qüestions, deixi-m'ho dir així, i insisteixo sense faltar, de caràcter academicista, ens estem equivocant. Perquè és que avui el problema no el tenim a l'acadèmia, avui el problema no el tenim a l'escola, avui el problema el tenim al carrer. És a dir, avui el que s'ha d'impulsar és l'ús de l'aranès al carrer. Avui el que hem de deixar d'impulsar són grans institucions en defensa de l'aranès que organitzen grandes eventos, deixi-m'ho dir així, tampoc és que sigui el cas, però no hem de seguir primant la vessant acadèmica de l'aranès i hem de primar la vessant que hi ha al carrer. I segur que si tinguéssim...
I com a ser primer?
Aquí hi ha moltes fórmules, escolti, jo no sóc sociolingüista. Hi ha una manera que és a través dels mitjans de comunicació. Intentem fer de l'aranès una llengua normal. Però, escolti, hi ha altres maneres. Hi ha hagut experiències que han fracassat. Jo sempre dono el mateix consell. Escolti, no em portin un sociolingüista occitanista a parlar-me de com hem de preservar l'aranès a la vall. Escolti, els sociolingüistes occitanistes, amb tot el respecte del món, han demostrat durant els últims anys, i ho dic clarament, que no en tenen ni idea. Que no en tenen ni idea. Si en els últims 25 anys hem perdut un 50% dels aranesos parlants al carrer, és que alguna cosa malament fan aquesta gent.
Mentament es diuen intentem... en territori d'en força arribada de gent estrangera, que la gent baixa també,
que
són
missatges
socials.
Que sí, que sí. Tota
a,
la
part,
raó,
a part tot... de que la gent a llibertat que parli castellà, més era arribada d'estrangers a Siu, en Val d'Aran.
Tota la raó del món. Tota la raó del món. És veritat. Però aquí necessitem algú que ens vingui i ens expliqui, escolti, el model que jo vaig implementar o el model que en el meu país es va implementar, no sé si dir-li Euskadi o no sé si dir-li Catalunya, ha estat un model d'èxit, perquè fa 20 anys el català en el carrer es parlava amb aquest percentatge i avui el percentatge es manté o és superior. En el cas basc, em sembla que és molt evident. Fa 20 anys l'euskera el parlava una part bastant residual de la població i avui el parla molta gent al carrer. Intentem replicar models d'èxit que hi han hagut a fora. Políticament, aquests models d'èxit tenen coses que són altament impopulars i que segurament qui tingui la determinació, la voluntat d'intentar implementar un model d'aquestes característiques, les pròximes eleccions doncs, no les guanyarà. És probable que això passi. Però, i acabo, Però ell, qui es decideixi a implementar una política lingüística una mica més, deixem-ho dir així, competent, que intenti preservar amb una mica més d'eficiència l'aranès al carrer, aquest potser perd les eleccions. Però és que si aquest no perd les eleccions, d'aquí 15 anys, les eleccions, ningú tindrà ocasió de guanyar-les. Perquè el Consell General d'Aran només té sentit en tant que l'Aran és una nació. I és una nació perquè darrere té una cultura. I té una cultura perquè darrere té una llengua. Si perdem la llengua, perdem la cultura, perdem la nació i perdem les institucions. No hi haurà ningú més que tingui ocasió de tornar a guanyar unes eleccions d'aquí 15 anys a la Vall d'Aran, perquè el Consell General d'Aran no tindrà cap mena de sentit.
I a darrera pregunta, gràcies per aquesta reflexió, i a darrera pregunta, que seria, Catalunya Ràdio ha previst aquest projecte més, ara que et mai tindran porta rodant ja força més, i ja ho ets per a qüestió més en cap, en assajar de maximitzar, era el que comentàvem, no?, aquesta presència d'aranès.
Deixi'm que parli de la corporació, és a dir, nosaltres som Catalunya Ràdio i som TV3. I deixi'm que no avanci res que no pugui avançar, perquè aquesta setmana que ve hi haurà una notícia, crec jo, més o menys rellevant, que entronca amb aquest discurs que els hi feia. És a dir, estem intentant fer un pas endavant, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, com a mitjans digitals, perquè les relacions entre la CCMA i el Consell General d'Aran siguin més fluides i perquè puguem fer altres projectes que no hagin de ser estrictament vinculats a la programació informativa tant de la tele com de la ràdio. Perquè aquí, i no donaré més detalls, perquè jo crec que aquí un dels reptes importants que tenim per endavant no estan vinculats a la informació, sinó a l'entreteniment. A l'entreteniment de la mainada i a l'entreteniment dels majors d'edat. És a dir, al cinema i a la programació infantil. Però d'això ja en parlarem aquesta setmana que ve, tindrem ocasió de parlar-ne, si no amb mi, amb algun responsable, o bé de la corporació o bé de TV3.
Doncs gràcies, senyor Cano, per esta bona entrevista de Mai Tindran. I ara, si se quede, parlaran amb dues persones que segurament han força a dir d'això aquests 30 anys d'història. Ja no són que de Mai Tindran aquest i pugui més, sinó també de Mai Tindran com a s'iniciar tot així en Catalunya Ràdio.
Sembla que les, diria que les conec.
O en Ràdio Aran, que se comença que aquí és emissió en Baqueira. Qui penses que pot estar? Vam a dir dels noms.
Vam a dir en Bruna, no?
José Badia i José Antonio Bruna. Doncs ara que començam el col·loqui de Mai Tindran, vam a parlar d'Ameri.